Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia. Notícies.
Salutacions. El Registre Civil de Sant Cugat gestionava els expedients de matrimoni en un o dos mesos. Ara, en canvi, aquest procés dura més d'un any. Ho explica a Cugat Mèdia la secretària judicial d'aquest servei, Maria José Souto, que atribueix la situació a la implementació de la digitalització que ha eixamplat les competències de l'oficina de Sant Cugat.
Tenim unes competències que abans no teníem, perquè ara treballem en les mateixes competències que l'oficina de la que depenem, que és l'Oficina General del Registre Civil de Rubí, en la meitat de funcionaris, però en una població que té Sant Cugat que supera els 25.000 habitants en relació a la població de Rubí.
La situació també afecta els tràmits de nacionalitat, naixements i defuncions. Per tot plegat, reclama més personal per a l'oficina de Sant Cugat. Les escoles de la ciutat s'han llevat aquest dimecres amb cartells de la CGT denunciant la gestió que fa Paidós Fundesplai de les condicions laborals de les treballadores d'extraescolars i casals, així com de la prestació del servei. 25 anys explotant el jovent de Sant Cugat és la reivindicació del sindicat en la segona encartellada que fa després de la realitzada al juny. El col·lectiu ha explicat a Cugat Mèdia que hi ha irregularitats en les nòmines i que l'estat de les cuines no és l'idoni.
Paidós en general a nivell de comptes no només afecta les nòmines de les treballadores, sinó afecta també en el servei que s'està donant o en la reparació, per exemple, de les cuines. El material de cuina en alguns centres no s'està reparant perquè a Paidós decideix que hi ha coses que són flagrants i més endavant ja aniran sortint, no?
Per tot plegar, la CGT adverteix que les mobilitzacions només han fet que començar. L'única escola pública on no presta servei Paidós és el Turó de Can Mates. L'encesa dels llums de Nadal serà, segons ha pogut confirmar Cugat Mèdia, el divendres 29 de novembre de 2024. La plaça d'Octavià tornarà a acollir aquest tradicional acte simbòlic que dona el tret de sortida a les activitats nadalenques i també a la campanya del comerç local. D'aquesta manera, l'Ajuntament torna a tenir en compte les demandes dels botiguers a l'hora d'escollir una data que dinamitzi la seva activitat comercial en unes dates claus per al teixit comercial.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Bon dia, són les 10 i 3 minuts i això és el Faves Comptades.
Faves comptades, amb el suport de Fertres i Servimat.
Salutacions, molt bon dia, Sant Cugat. Comencem el Faves Comptades, el magazín dels matins de Ràdio Sant Cugat. Rebeu una salutació de l'equip del programa, conduït per Roca Casas, al control tècnic, Sara Vella, a la redacció, Alba Triador, a la producció i al guió, i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dijous, 10 d'octubre, i farem bullir l'olla amb tots aquests ingredients. Començarem amb una bona dosi d'actualitat local amb la tertúlia ciutadana. Avui amb Toni Ramon, Neus Sotomayor i Dolors Vilarassau, amb Alba Triador remenant les cireres. Afegirem una mica més d'actualitat per tancar la primera hora. Amb motiu del Dia Mundial de la Salut Mental, parlarem amb Ricard Danó i Jordi Casanovas, que ens explicaran la seva experiència personal. Després de les notícies de les 11, potenciarem el xup-xup de la ciutat amb un polsim de salut. Rebrem la fisioterapeuta especialista en sol pelvià, Kate Capó. I afegirem una mica d'arts escèniques, avui per parlar de la xarxa de centres culturals polivalents amb Alba Jué, responsable de la programació de prop. I per acabar, ens endinsarem en el món de l'Escola Municipal de Música Victòria dels Àngels i el Conservatori de Sant Cugat. Comença a bullir l'olla, això és el Faves Comptades.
Faves comptades.
La Tertúlia, a Ràdio Sant Cugat.
I quan passen 5 minuts del punt de les 10 del matí, el Faves Comptades comença a fer xup-xup amb la tertúlia. Una tertúlia que sempre ens servirà per veure la ciutat des de diferents punts de vista. Avui es commemora el Dia Mundial de la Salut Mental, una iniciativa promoguda per la Federació Mundial de Salut Mental, nascuda el 1992, per equiparar la salut mental amb la salut física. L'objectiu de tot plegat és sensibilitzar la societat sobre els trastorns mentals, lluitar contra l'estigmatització que pateixen les persones afectades i impulsar iniciatives que en millorin l'atenció. Per parlar dels reptes que tenim com a ciutat i també com a societat en aquesta qüestió, ens acompanyen a l'estudi Ramon Barnils. Toni Ramon, director de l'Ateneu. Molt bon dia, Toni.
Bon dia.
Neus Sotomayor, presidenta de l'Unipau. Molt bon dia, Neus.
Molt bon dia.
I Dolors Vilarassau, directora de teatre i presidenta de l'Associació Amics de Pedra i Sang. Dolors, molt bon dia.
Bon dia.
Bé, parlem d'aquest dia que ens ocupa avui. Segons l'Organització Mundial de la Salut, una de cada quatre persones patirà un trastorn mental al llarg de la seva vida. Amb aquesta premissa, la taula de salut mental i l'Ajuntament volen combatre els estigmes que encara perduren al voltant dels trastorns mentals i incentivar la sensibilització i conscienciació social. Per posar fil a l'agulla, de fet, s'ha actualitzat la guia de recursos de què disposa la ciutat per l'abordatge d'aquest àmbit i s'han organitzat activitats durant tota aquesta setmana que en parlarem a tot seguit. Així, resum l'objectiu d'aquesta guia, la regidora de Salut i Voluntariat, Núria Fernández.
Amb aquesta guia el que volem és que es difongui i que la gent vegi que hi ha aquesta guia, aquests recursos que des de l'Ajuntament i des de la taula de salut mental posem a disposició de la ciutadania i que trenquin tabús, que es trenquin els estigmes, no? I que es pugui arribar. Encara hi són, encara hem de treballar per aquest tema.
La guia de l'Ajuntament ofereix un total de 24 recursos disponibles per posar remei a possibles problemàtiques que posin en risc el benestar emocional dels santcugatencs i les santcugatenques. Toni, de fet, em sembla que tu hi eres en aquesta presentació.
Sí, hi era.
Com a director de l'Ateneu. Creieu que hi ha prou eines a l'abast de la ciutadania per fer front als problemes de salut mental?
Segurament hi ha prou eines des de la diversitat d'eines. L'altra cosa és la quantitat de recursos que disposin aquestes eines. També podríem dir que em faltaria alguna més, però la problemàtica, com sempre, és aquests recursos, no? I és més, el dia que hi hagi més recursos directament en salut, per entendre'ns en el Centre de Salut Mental d'Adults, que això vol dir, doncs, que podrem atendre més població, vol dir que hi haurà més diagnòstic damunt de la taula, automàticament, no? Perquè allò per efecte dòmino farà molt més falta dels altres recursos, no d'atenció a aquest col·lectiu.
Dolors?
Jo penso que el tema bàsicament és això, no? Són recursos, no? Vull dir, clar, mentre ens estiguem gastant tants diners amb les Copes Amèrica i coses d'aquest tipus, vull dir, el que dèiem, no? La salut, i concretament la salut mental, vull dir, va com va. Jo, bueno, m'ha estranyat fins i tot que diguessis que un de quatre persones patirà un tema mental, perquè jo estic rodejada de gent que té problemes de depressió, problemes d'estrès, problemes d'angoixa, això sense entrar en malalties, diguéssim, més... vull dir que normalment s'han considerat més, més fortes, no? O sigui, penso que tots, en el tipus de societat en la que vivim, tenim problemes de salut mental, tothom. No sé si és que estem en una societat que cada vegada ens hem allunyat més de la natura i de les coses naturals i vivim massificats i vivim en aquestes ciutats on tot es basa en el treball, en xarxes socials, amb la pressa, però jo penso que estem en una societat realment emmalaltida, anímicament emmalaltida, sí.
Neus?
Jo crec que més enllà dels recursos disponibles que hi hagi, que jo tampoc en tinc gaire coneixement, però el que sí que crec és que el tema de salut mental cal treballar-ho també a nivell educatiu, no? Perquè més enllà dels problemes de depressió que podem tenir en algun moment tots a la vida, els temes de salut mental més profunds sí que estan molt estigmatitzats, i crec que des de la població que no els patim, no tenim tampoc els recursos per saber cuidar-nos, per saber tractar les persones que tenen, no, que tenen aquests problemes. La qüestió d'un boig, diguem, sí, per dir-ho
el com, que s'ha dit,
sí, no, el que s'ha dit sempre, ens genera més aviat rebuig, ens genera, no, això, doncs el propi, no, estigmatitzem aquestes persones i no hem treballat prou perquè siguem conscients de que cal cuidar-nos i que cal cuidar, no? Així com amb les altres malalties, amb les malalties físiques, tots ho tenim com molt clar, tots sentim compassió cap a les persones malaltes amb, uh-huh, amb malalties comuns, diguem, amb malalties físiques, ens costa molt menys i no ho tenim tan interioritzat, no, el tema de les malalties mentals.
Encara hi ha aquesta barrera, oi?
Clar, i crec que, que una de les qüestions que s'hauria de treballar és molt l'educació per trencar aquests estigmes i per incorporar aquesta percepció com a malaltia i la necessitat d'integrar-ho i de saber que cal cuidar a totes les persones.
Mm-hmm. Bueno, l'estigma i autoestigma, no? Perquè moltes vegades, sí, fins i tot ara que es comencen a difondre les simptomologies que ens han d'alertar,
sí,
també molta gent no vol assumir o no pot assumir que està patint possiblement una malaltia mental, no? Justament per aquest estigma i sumat a aquest autoestigma, no? Sí. Llavors, la mateixa guia que s'ha editat proporciona tota una sèrie de recursos, de llocs on adreçar-te, telèfons, etc. Però també certes pautes, no, de qualitat.
Símptomes d'alerta, no? Sí, depenent la franja d'edat.
I sobretot de hàbits de qualitat de vida, no? Que a més, si us els llegiu, veureu que van molt lligats a altres aspectes de la salut. Mal, però al final tenir vida social, caminar, fer exercici, mantenir una dieta sana, descansar les nits, no? O sigui, coses que són d'una, sí, normalitat, normal, absoluta, no? Però que el dia a dia ens fa perdre de vista, no? Llavors, és això, no, moltes vegades la gent no sabem, no coneixem els símptomes, no sabem com ajudar els altres i malauradament, doncs clar, l'estigma al voltant de la malaltia mental també fa que, així com amb altres malalties, hi ha un gran gruix d'associacions, i a Sant Cugat és un exemple, no, de grans entitats que tracten diferents situacions o malalties, amb salut mental no n'hi ha gaires, per no dir que n'hi ha molt poquetes. O sigui, al final, fins i tot en aquest camp ens amaguem, no? No hem sigut capaços de generar associació, vincle i comunitat a l'entorn de la malaltia mental, tant sigui en primera persona o familiars de persones, uh-huh, afectades, per generar, doncs, un moviment ciutadà que reivindiqui aquests recursos o aquestes necessitats que hi ha en salut mental.
Creieu que encara ens fa com vergonya parlar-ne, tant si és de nosaltres mateixos, en cas que tinguem la sort de detectar d'alguna manera, no?, que no amaguem el cap sota l'ala i detectem que comencem a tenir algun problema, o fins i tot d'algun familiar, precisament per aquest estigma social que encara, sí, està relacionat amb les malalties mentals?
No, jo voldria comentar el que ha dit ell de l'autoestigma, no? Uh-huh. O sigui, quina persona anirà a buscar un treball i confessarà, entre cometes, com deia, d'això que està boig, no? Uh-huh. Que té un diagnòstic, sí, d'esquizofrènia o d'aquest tipus, no? Vull dir, això és com l'estigma d'un pres, posem per cas, no? O sigui, que una vegada has superat la presó, vull dir, te'n guardaràs molt. Sí, ja has pagat, però te'n guardaràs molt de dir-ho socialment, no? Perquè hi ha aquest estigma abans i després, no? De ser un pres o d'haver superat una malaltia, bueno, superat o regularitzat.
En alguns casos sí, no? Sí, o algunes addiccions s'aprèn, no? Hi ha algunes malalties que no superen, però sí que s'aprenen a viure d'aquella manera.
No, i sí que és cert que encara la gent s'està de dir algunes coses perquè el poden perjudicar socialment, no? Mm. Per com et miraran, per què diran, perquè, bueno, per treballs, per moltes coses, no?
Justament els experts apunten això que dius ara, Dolors, que en l'àmbit de la salut mental els efectes de l'estigma a vegades persisteixen fins i tot quan els símptomes de la malaltia han remès, i això dificulta aquest procés de rehabilitació i recuperació. No sé si us heu trobat en el vostre entorn de persones conegudes o a l'àmbit laboral que hi hagi aquesta barrera encara, no? D'ostres, contractar depèn de quina persona que ha patit una malaltia o que està en un procés de depressió, se l'aparta de parts de la societat o de la vida laboral.
Perquè l'estigma persisteix. O sigui, una persona que ha patit una depressió se la mira malament. Primer perquè ens està costant, bueno, jo crec que ara això ja està més interioritzat, no, que és una malaltia, però quantes vegades una persona amb una depressió se l'ha considerat com si ella volgués tenir, com si fos una cosa voluntària, com si, com que tu estàs deprimit perquè vols estar deprimit, o perquè...
Però és que la gent que no ha tingut una depressió no sap què és una depressió, es pensa que és estar una mica trist. Una depressió és una de les coses més profundes que poden passar a una persona, que poden portar el suïcidi a moltes coses, vull dir, és una cosa molt seriosa, no?
De fet, en parlarem tot seguit, quan passin de 11:15, parlarem, aprofitant que avui és el Dia de la Salut Mental, convidarem a l'estudi Ramon Bernils dues persones, una persona que pateix una depressió profunda de la qual no n'ha sortit des de fa molts anys, i també una persona que té ansietat, que moltes vegades va de la mà, i parlarem de com és conviure amb aquest tipus de malaltia. Creieu que a títol personal som conscients que hem de tenir cura de la nostra salut mental? Potser som conscients, no, d'aquesta salut física, a vegades, d'anar al gimnàs, de tenir una bona alimentació, si bé que és veritat que és com diu el Toni, que la línia és de la salut integral, no? A vegades separar-ho fa mal dir, però, per exemple, a la feina, moments d'ansietat, moments d'estrès, de dir, és una etapa, ja passarà, o en la vida personal, sabem dir prou, estem creuant una línia vermella que ens pot fer malaltir, que ens pot fer caure en una angoixa, en una ansietat, en una depressió, i no sortir-ne? Tenim eines per detectar-ho? Tenim eines per dir prou? Per dir, necessitem ajuda? Sabem quan hem de demanar ajuda? Sabem quan hem d'anar al psicòleg? Encara ens fa mandra? La mandra no, o por, o estigma, seria una altra vegada la paraula, no? Haver de demanar a un psicòleg que ens doni un cop de mà a gestionar les nostres emocions, o al psiquiatre, en el cas que sigui necessari.
Jo crec que sí, hi ha encara massa por i desconeixement, no?, a aquest àmbit clínic de la psicologia, i molta gent, doncs, bueno, davant d'aquest, fins i tot de la por d'un dia, de segons quin diagnòstic, no vol acudir en aquests recursos, no? I després sí que poc a poc anem coneixent més aquests símptomes d'alarma, però també és cert que hi ha símptomes d'alarma que són difícils d'afrontar, perquè si tu tens estrès a la feina o problemes en l'àmbit laboral, tampoc és tan fàcil ni canviar de feina ni treure't aquest problema al damunt. Si a tu el neguit, l'ansietat, te l'està provocant el preu del lloguer, si et renovaran o no el lloguer, o si podràs pagar la hipoteca, bueno, són causes que poden provocar aquesta ansietat, aquestes depressions, i anar conduint cap a patologies pitjors, no? Vull dir que al final podem conèixer els símptomes, podem estar en alerta, però el dia a dia de la nostra vida, posar el fre de mà i dir, vale, ara vaig a cuidar-me jo, no és tan fàcil, no ho hem posat fàcil com a societat. Per tant, jo crec que la primera alarma és que no sé si tenim gaires espais on cuidar-nos. Potser sabem que ens hem de cuidar, però no sabem massa el com i l'on.
Perquè és una mica el que dèiem abans, no? Al final, el nivell d'exigència de la societat és molt alt, i està associat no, al que no et venci l'estrès, l'ansietat, no sé què, a la teva fortalesa, no? I llavors tu ets una persona, has de ser una persona forta, que pots en tot, que ets capaç de tot, i jo crec que no es té massa en compte, no? I que no, bueno, jo estic segura que jo no soc capaç de detectar on, ara ja, com que estic jubilada, visc més relaxadament. Però
ai, dels pocs jubilats que viu relaxadament, perquè normalment a la gent se li gira molta feina quan es jubila.
Bueno, però és un altre tipus de feina.
Sí. Jo penso que, com deia el Toni, té a veure també amb el tipus de societat. Penso que...
Amb el sistema econòmic,
amb
també.
Amb el sistema capitalista, sí. Té a veure... O sigui, estem fets tots per treballar...
La producció, no? Sí, el sistema basat en la producció.
Sí, per treballar, tal. Vull dir, de tant en tant, el mateix sistema ens dona unes vacances perquè pensa que així, doncs, podrem treballar millor.
I produir més.
Exacte. I llavors, vull dir, estem en aquesta voràgine de coses, i també una mica el que deia al començament, no?, que ens hem allunyat pues, de la part més intuïtiva, més sensitiva, més animal, el contacte amb el mar, amb la natura, amb una sèrie de coses que no propicien gens que siguem feliços, no? Estem pendents del treball, dels horaris, a l'estrès, ara només ens faltaven les xarxes socials, no? Aquí, uh-huh. Vull dir, hi ha molts elements. Jo fa poc que vaig tenir ocasió per un tema d'estar uns quants dies amb un institut, per exemple, bueno, no estava fent classe jo, uh-huh. sinó per un càsting d'una cosa que necessitava de teatre, i de cop vaig quedar molt sobtada de que els joves estan molt, gent molt emmalaltida. Vull dir, trastorns d'alimentació, uh-huh. O sigui, la de faltes a classe, vull dir, falta d'atenció, trastorns d'alimentació, angoixes, vull dir, o sigui, és com, de cop vaig pensar, ostres, és com una societat, bueno, aquesta fortalesa que deies, sí, tu, bueno, aquesta fortalesa... Que...
Aquesta fortalesa, suposada fortalesa, sí, que et exigeix.
No, però bueno, no, que tenien, però... per exemple, una societat que va viure la guerra, com per exemple els meus avis i tal, que hi havia com una fortalesa, que no sé què la donava. Estem com en una societat, que tornem a entrar potser en el tipus de societat que vivim, uh-huh. que està com d'entrada ja molt emmalaltida. O sigui,
És que el context és molt diferent, no?
Clar,
ara,
clar, clar, però jo de cop vaig pensar, ostres, què passa aquí? Què passa que tothom està malalt, que tothom li passa alguna cosa, no?
Que tothom té al·lèrgies.
Eh?
Que tothom té al·lèrgies.
Això també.
Sí, sí.
De fet, el 70% dels problemes de salut mental s'inicien abans dels 18 anys. Per tant, estem parlant d'aquest col·lectiu que deia la Dolors de l'institut, no?, fins als 18 que s'acaba el batxillerat. De fet, es calcula que el 9,4% dels infants entre 4 i 14 anys tenen risc de patir alguna malaltia de salut mental. Aquestes xifres en joves i infants, a més, es van veure empitjorades amb la pandèmia, que va ser un moment que ens vam veure obligats a parar i potser vam tenir aquest temps de més d'introspecció, no?
Segurament.
Us sorprenen aquestes xifres? I què creieu que podem fer com a societat perquè aquests infants i aquests joves tinguin eines per evitar aquests problemes de salut mental? Són gent molt jove. Si els adults ja no tenim eines, com deia la Neus, no?, d'aturar-nos, dir prou... autodiagnosticar-nos amb l'ajuda, evidentment, d'un professional, però mirar si alguna cosa no funciona bé, els nens i els joves encara menys. I són els adults, som la societat en general, que hem d'ajudar-los a tenir aquestes eines. No sé si heu vist un abans i un després també de la pandèmia, i què creieu que podem fer, doncs, perquè els nostres infants no estiguin entristits i emmalaltits en aquest...
Jo penso que sí, que hi ha un abans i un després.
Jo no sé si hi ha un abans i un després amb la realitat o que es mira, saps? Perquè no sé si abans teníem dades, uh-huh. i si les dades han augmentat molt o si ja hi eren i no...
Senzillament, no els hi prestàvem atenció, no?
No els hi prestàvem. Però jo crec que el que va una mica amb la línia del que deia la Dolors, no?, que ens falta un... Bueno, tot plegat, no? Estem en aquesta vida tan de córrer, tan de...
Una voràgina, no?
D'exigència, no? Amb tantes dificultats, com apuntava el Toni, no? Si estàs angoixat per la feina, per el sou, per l'accés a l'habitatge... Bé, al final vivim en una societat com malalta, no? Com tota ella, amb un nivell d'exigència molt alt, i els joves viuen així. Quantes coses han de fer el dia?
Són el reflex, al final, no?
Sí.
No, jo penso que el temps de pandèmia no és el mateix un any o dos anys que vam viure tota aquesta situació de la pandèmia amb una persona ja formada, que, per exemple, amb el jovent, que una de les bases, per exemple, d'un adolescent és la socialització. Uh-huh. O sigui, vam patir un o dos anys de falta de socialització. Vam estar tancats.
De relació entre iguals.
Exacte, no? I bueno, i amb altres persones, vull dir, vam estar molt temps tancats també, i amb moltes restriccions de socialitzar. Penso que això sí que pot haver influït en un moment que deies tu de formació, precisament.
Abans apuntàveu el tema de les xarxes socials, que han irromput a la vida de tots. Vaja. També les dels joves, amb l'accés al telèfon mòbil, doncs, cada vegada més joves, que és un tema que també està en qüestió, però com en tot, no, els infants tenen menys recursos per autogestionar-se i veure quina relació tenen amb el telèfon mòbil. Si bé és veritat que En el sector de les xarxes socials, cada vegada a Instagram i sobretot a TikTok, on hi ha un col·lectiu encara més jove que la resta de xarxes socials, es parla molt de les malalties socials, però potser es fa d'una manera poc profunda, perquè són vídeos d'un minut, amb pressa, que han d'enganxar, no? Però se'n parla. No sé si creieu que això pot ser útil, és a dir, posar el problema sobre la taula pot ajudar, o s'està frivolitzant potser en matèria de salut mental quan una persona, per exemple, també que diu està trista, diu estic deprimit. Home, anem a parlar-ne. Hi ha una cosa que és la tristesa, no?, que tots hi passem per les etapes de la nostra vida. L'altra cosa és tenir una depressió. Hi ha certa frivolització a vegades amb la salut mental, també?
Home, en aquests espais que comentes, sí. O sigui, posar els problemes damunt de la taula sempre és bo, al final que siguem conscients de que hi ha, no?, hi ha aquestes malalties, es donen aquestes situacions, que fruit d'aquestes malalties se'n poden donar d'altres i que les hem de prevenir, etcètera, etcètera. Tot això és bo. L'altra cosa és si es tracta, doncs, com dius, amb aquesta frivolitat, i evidentment TikTok no és dels millors espais, en general, les xarxes socials, per aprofundir en cap tema, no?, i menys en parlar-ne amb rigor, perquè, diguéssim que la font que dona aquella informació, doncs moltes vegades credibilitat poca. Però clar, tornem amb un adolescent que li dones un mòbil que és una porta, una finestra al món, al món tot, bo i dolent, doncs és difícil demanar-li que sàpiga destriar quin contingut és bo i quin no, no? A més, el mòbil o les xarxes socials també dona aquesta sensació, no?, d'omnipotència, d'immediatesa, de ho hem de poder tot, hem de ser guapos, estupendos, prims, fantàstics, que encara condueix més, doncs, a una frustració.
Per això tornem al principi, no?, que al final que cal, aquí l'única manera de lluitar és amb l'educació, perquè contra les xarxes no podem fer res. O sigui, estaran i aniran canviant, i no, és com una batalla perduda, és com l'envelliment. Però l'única manera de combatre és amb l'educació. El mòbil es pot allargar, i de fet hi ha com corrents ara, no?
Sí, hi ha cert consens social, no?, de com a mínim fins als 16.
Sí, fins als 16 no els hi donem mòbil. Això pot millorar una mica, però que l'accés a tota la informació la tenen, i l'accés a la xarxa el tindran, que això és inevitable, i jo crec que l'única manera de lluitar contra això és educació.
Gairebé a la majoria de problemes, sí, arribaríem a l'arrel de l'educació. Però com ho fem? Clar, jo no sóc tan jove, ja tinc 36 anys, però jo no recordo, per exemple, que ni a l'escola ni a l'institut em parlessin de les malalties mentals, ni em fessin algun tipus de xerrada, ni en prevenció, quan ja des de fa molts anys, entre els joves, la mort de suïcidi és la primera causa de mortalitat entre els joves de Catalunya. I els trastorns de salut mental relacionats amb la conducta alimentària també són els més nombrosos per la societat a la que vivim i els cànons de bellesa que ens ha imposat aquest sistema capitalista. Com ho fem per entrar tot això a l'educació? Pregunto.
Home, d'entrada parlant-ne, no? O sigui, per exemple, la paraula suïcidi no és una paraula que ens agradi a ningú, però que hi és, existeix, i l'hem de posar al món de la taula. Moltes vegades, darrere aquesta falsa creença, no?, de l'efecte crida, s'han amagat les dades directament, i molt poca gent sap les xifres reals de persones que acaben cometent o morint per suïcidi al cap de l'any.
Mira, Càtel, segons dades del 2023, que en parlàvem en la pretertúlia, diguéssim, abans d'entrar en directe, les dades provisionals publicades per l'Institut d'Estadística es van notificar 626 defuncions per suïcidi i autolesió de residents a Catalunya. Això representa una taxa estandarditzada de 9,1 morts per cada 100.000 habitants. Per tant, estaríem parlant d'una ciutat com Sant Cugat aproximadament, ja estem arribant a aquests 100.000 habitants. És un 2% menys que l'any anterior, per agafar-nos a una cosa positiva, però estaríem parlant que 9 veïns o veïnes de Sant Cugat haurien mort per suïcidi, no? Que, mira, precisament apuntaves, Toni, que els mitjans de comunicació a vegades es parla d'aquest efecte crida. Hi ha un informe treballat des del Col·legi de Psiquiatres de Catalunya i el Col·legi de Periodistes de Catalunya que es va fer arribar als mitjans de comunicació del país, on se'ns explicava als periodistes que tenim una responsabilitat social molt alta com s'havia d'abordar el tema del suïcidi, i ens demanaven, entre d'altres coses, que quan s'abordessin es parlés de mort per suïcidi, no? Perquè al final és la conseqüència moltes vegades d'una malaltia, doncs quan parlem de mort per càncer, doncs, mort per suïcidi, que també és una manera de sensibilitzar de què hi ha al darrere de tot això. Creieu que s'amaga encara les morts per suïcidi en la nostra societat, que encara és molt tabú?
Jo crec que sí, jo, com es deia abans, no? fa 9 anys ara, justament avui, que una amiga meva es va suïcidar. I va costar, i a mi mateixa em va costar dir-ho, no? que sí, s'ha suïcidat. I recordo, precisament la seva filla en l'enterro, ho va dir així, s'ha mort per suïcidi. I va explicar això. Tothom sap que un càncer, en la majoria dels casos, portarà la mort. Mai parlem de que una malaltia mental determinada també portarà la mort. I ho va explicar una mica així.
Encara ens amarem.
Però sí, però recordo que a mi també em costava, i que era com fer públic que aquesta persona s'havia suïcidat era com tornar a estigmatitzar-la d'alguna manera. I no hauria de ser
així. No és així. No?
Bueno, també hi ha el tema de que quan una persona es suïcida, hi ha a l'entorn també hi ha com una idea de potser no has fet prou, la culpabilització,
sí.
de no? Vull dir, si algú molt proper fa això, és igual el teu marit, el teu fill, qui sigui, un amic, bueno, sempre hi ha també aquest tema de que ha passat, clar, hi ha alguna cosa per la qual aquesta, vull dir, un càncer és inevitable, el suïcidi potser es podia haver evitat. No?
Però també és fruit d'una malaltia moltes
sí,
vegades,
sí, sí.
No? Al final...
I tant. Sí, sí, una depressió profunda, moltes coses pot portar al suïcidi, sí.
I encara, no? És aquesta línia.
Clar, el que també deia és que potser parlem molt d'aquestes coses, però d'una manera molt superficial. O sigui, hi ha coses que ens costa acceptar. Ens costa acceptar que ens morirem quan és la cosa més segura.
Sí, sí. La certesa que tenim quan naixem,
més,
no?
Sí, ens costa acceptar el suïcidi, ens costa acceptar l'eutanàsia, ens costen moltes coses, l'envelliment, i llavors, clar, tot està tractat, una altra vegada tornem al tipus de societat des d'aquest punt de vista tan superficial, no? Vull dir, si passa algun tema, la societat amb la que estem se n'aprofita, no? Ara fem una miqueta de ioga, ara fem un tractament de bellesa, ara mengem productes bio i no sé què, no sé quantos, vull dir, quatre cataplasmes que no arriben al fons de la qüestió, perquè el fons de la qüestió és el que diu la Neus, que és l'educació i poder tenir criteris sobre les coses i conèixer les coses, no? Les xarxes socials també, vull dir, no arriben al lloc, vull dir per insultar no sé qui i per dir quatre amigustes o no sé com es diu ara, vull dir, això no va al lloc.
Bueno, però les xarxes socials...
No, però existeixen, sí.
Existeixen i també poden tenir un efecte positiu. De la mateixa manera que es transmet un discurs d'odi, es pot transmetre...
Un discurs per la pau...
Clar.
Que també és l'ús que en fem.
S'han d'aprofitar, no?, també, aquestes eines, estan sobre la taula...
El que no podem fer és només lluitar contra elles, perquè millor les aprofitem.
I tant que sí. Toni, des de l'Ateneu, abans d'acabar, amb el Club Social, formeu part de la taula de salut mental, precisament per això apuntàvem que aquest dimarts eres a la presentació, i aquesta tarda heu organitzat un seguit d'activitats. Ens en pots fer a 5 cèntims de què es podrà fer avui a l'Ateneu per commemorar aquest dia de la salut mental?
Doncs mira, hi haurà unes parts més festives i unes parts més institucionals o també amb un missatge, no?, per parlar de salut mental i de la defensa de que, bueno, ens hem de cuidar, hem de tenir cura d'aquesta salut mental i hem de reivindicar recursos, no? Hi haurà aquesta primera part de circ amb un espectacle de la companyia Pistolet. Després es presentarà la revista que s'ha fet des del Club Social que tenim a l'Ateneu i el Centre de Salut Mental d'Adults del CAP. Ha sigut un treball conjunt dels dos espais. Hi haurà la lectura del manifest.
Ens pots fer 5 cèntims una mica de la revista, Toni?
La revista és feta per als usuaris d'aquests dos espais, com us deia. Trobareu una miqueta, és molt eclèctica, podeu trobar, doncs, alguns escrits de poesia d'alguna de les persones usuàries, trobareu receptes del grup que fa els tallers de cuina, algunes recomanacions... Bueno, ja la veureu, és molt colorida, molt plàstica, molt atractiva, i res, aquesta primera experiència, que a veure si en un futur va tenir continuïtat, si no pot ser impresa, com a mínim, que sigui digital, que seria, diguéssim, el mínim al que volem aspirar. I acabarem també amb una part ja més festiva, amb un concert de blues amb el Sergi Estella.
Doncs tot això també per reivindicar la necessitat de tenir cura de la nostra salut mental. Com a individus, no?, també tenim aquesta responsabilitat sobre nosaltres mateixos i sobre la gent del nostre entorn. Ens queda molt per fer, molt per reivindicar. Necessitem recursos públics també per atendre aquestes persones que a dia d'avui potser encara ens en falten, no? Hi ha molts mesos d'espera per accedir a psicòlegs de la Seguretat Social. És molt difícil concertar cita i hi ha moltes persones que no es poden permetre recórrer a la sanitat privada, i la salut mental és tan important com la salut física. Fem aquesta reivindicació, cuidem-nos, cuidem la gent del nostre entorn, que a vegades tractant bé la gent, doncs sí, ja és un principi, que a vegades ens oblidem que no costa res, i viure amb l'amabilitat i l'empatia és un exercici que hauríem de practicar al nostre dia a dia. Neus, Toni i Dolors, moltíssimes gràcies per compartir aquest espai amb nosaltres. Us convido a escoltar l'entrevista que farem tot seguit amb el Jordi i amb el Ricard. Ara m'apuntava el Roc des del control tècnic, que m'agrada el cognom i no del nom, que compartiran amb nosaltres d'una manera molt generosa la seva experiència i com és la seva vida. Moltíssimes gràcies. Molt bon dia.
Bon dia.
El sabor autèntic i natural amb garantia d'origen el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960 treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra. Qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a 3bs.cesagarra.com.
Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a Frinsky Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats fets a mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat. La teva bellesa, el nostre compromís.
Cinema a la xarxa, com el seu nom indica, és un programa de cinema. Però no és un informatiu de cinema. Cinema a la xarxa parla de la vida. I el cinema reflecteix la vida.
Cinema a la xarxa, amb en Víctor Alexandre.
El Centre Mèdic Quirón Salut Sant Quirze és el teu centre mèdic de confiança a Sant Quirze del Vallès. Per això comptem amb una àmplia cartera d'especialitats mèdiques, una nova àrea de pediatria i tecnologia d'avantguarda. Demana cita al 93 721 76 76 o a través del portal del pacient Mi Quirón Salut. Quirón Salut. La salut, persona a persona.
Tenir accés a allò que ens dona vida i que cada vegada ens fa més falta és vital. Més clar. Aigua. A Oxfam Intermón som especialistes en portar aigua a tot el món. Fem que continuï fluint. Descobreix més a oxfamintermón.org.
Quina és la millor cançó de la història?
Descobreix-ho a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Boris, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
T'espero el dimarts, a les 12 del migdia, a Ràdio Sant Cugat.
Rock and Classics, amb Esteve Llop.
Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al vell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures, Braseria La Bolera. Amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments, Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
El sabor autèntic i natural, amb garantia d'origen, el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960, treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat, amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra. Qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a 3bs.cesagarra.com.
La Maroteca de la Ràdio.
Un programa de ràdio que parla de ràdio.
La Maroteca de la Ràdio.
Escoltarem programes de ràdio dels últims 40 anys.
La Maroteca de la Ràdio.
Un programa on despertarem la teva nostàlgia.
La Maroteca de la Ràdio. Cada dimecres a les 12 del migdia a Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Una de les poques coses bones que ens va portar la pandèmia va ser que es va començar a parlar obertament de la salut mental. Però en realitat el Dia Mundial de la Salut Mental, que és avui, 10 d'octubre, se celebra des de 1992. Jo em pregunto, sabem a què ens referim exactament quan parlem de salut mental? Doncs avui parlarem del tema i ho farem amb el Ricard, que és membre de la taula de salut mental de Sant Cugat. Ricard, molt bon dia.
Bon dia.
I benvingut. I el Jordi Casanovas. Jordi, molt bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Doncs avui volem conèixer la vostra experiència personal. Ricard, tu ens pots parlar de la depressió i de l'ansietat, oi que sí?
Doncs sí, perquè la pateixo cada dia des de que... Mira, la pateixo des del 2013 que em van diagnosticar, però de fet la pateixo ja des de petit. La pateixo ja des de petit perquè, bueno, vaig tindre una infància una miqueta dura. Dura i bueno, m'ha marcat tota la vida, pel tema de maltractament per part de pare i bueno, tota la vida ha sigut així
de difícil,
de molt difícil. O sigui, m'he tingut que fer a mi mateix. Jo als 18 anys, ara ja estic camí dels 70, i als 18 anys ja vaig fer fotre el camp de casa perquè amb el meu pare ja no hi havia cap motiu per estar amb ell ni res de res. Vaig fer la mili, acabada la mili me'n vaig anar 3 anys a Xile, allà em vaig casar, després vaig tornar perquè, bueno, per un germà meu em va dir que el pare es moria, torna cap aquí, i bueno, aquí va ser un mateix d'un mateix i bueno, al final vam acabar malament amb el meu pare i jo, sí, no.
O sigui que convius amb la malaltia des de fa molts anys. Tota la vida, pràcticament.
Tota la vida.
Mm-hmm. En el teu cas, Jordi, tu pateixes ansietat.
Ansietat i depressió, també.
També?
Sí, en general va bastant unit, perquè un la provoca l'altre, o al revés. jo no tinc clar quin és l'ou i quina és la gallina. És a dir, no sé si la depressió ve de l'ansietat que t'agafa i tot això, i aleshores veus que allò no hi ha manera d'arreglar-ho i deprimeixes molt i t'agafen pensaments recurrents molt negatius, o si és al revés, que l'ansietat provoca la depressió, o quina és la causa de l'altra. Però bueno, normalment van unides, eh? Tothom que té problema d'ansietat té també problemes de depressió, en general.
I fa molts anys?
No, jo en el meu cas, aviam, jo sempre dic que jo sóc una mica, tota la vida he sigut una mica ansiós, ja des del col·legi, doncs em preocupava molt quan tenia un examen i no podia dormir a la nit, i després vaig començar ja més gran, de seguida estava amb pastilletes per dormir, perquè donava voltes a les coses, però bueno, no va ser mai patològic, va ser una llauna, però no va ser patològic. A mi el tema patològic em va sortir per una situació familiar, tinc una persona de la família molt pròxima, pateix una malaltia psicològica molt, molt, molt emprenyadora i que et fa la vida impossible als altres més que a ells. I bueno, és això, és, en un moment donat, i això no fa gaire, de fer 10 anys, em va agafar justament quan em tocava jubilar, perquè bueno, ara tinc 70 anys, fa 5 anys que em vaig jubilar, per tant, per aquella època se'm va barrejar tot. Les coses personals, familiars, amb la cosa de la feina, que això també de passar de treballador a jubilar també és una cosa que t'afecta perquè és una sortida de la feina. No? I bueno, com aquesta persona era una malaltia recurrent que em va sentar molt malament, senzillament, i un bon dia va agafar, me'n recordo, una nit d'un atac d'angoixa, d'allò horrorós, allò que te despertes. A més, m'havia pres una pastilla per dormir i et despertes, pum, de cop i volta així, com si algú te sacsegés, no? I bueno, el cor a tota pastilla, la boca d'això seca, horrorós, no? I bueno, vaig haver de trucar un parent perquè em vingués a acompanyar aquí, al cap d'aquí al costat, perquè era horrorós això a les 5 de la matinada, no? I bueno, i aquí així va començar tot. Aleshores vaig començar amb el procés de psiquiatre, de psicòlegs, de pastilletes, de no sé què, de no sé quantos, i bueno, així va començar.
Esteu en tractament encara els dos?
Jo estic en tractament, sí. I també he de dir una cosa, si m'ho permets. Quan vaig posar ja en mans de psicòleg i tot això, és quan he començat a viure bé.
O sigui que l'ajuda professional...
Del tot.
És important.
Del tot, sí.
Això
sí,
també
sí,
va...
Sí.
Com, cada un ho explica com explica la referència segons com li va anar ella.
Sí.
A ella hem anat molt bé i me n'alegro molt. A mi no em va, el psiquiatre no em va anar gens bé perquè em va medicar amb una pastilla que, bueno, com el seu prospecte ja avisava del perill de suïcidi. Amb un prospecte així no es pot anar per la vida, recomanant pastilletes que et poden enviar a la via del tren. I bueno, amb el psiquiatre aquest vaig estar uns mesos i em va anar molt bé al començament, després em va agafar una altra vegada una crisi, i aquí ja no em va venir. Les mateixes pastilles, les mateixes dosis, em van anar fatal, se m'ho passava fatal.
Però horrorós. Així, Jordi, tu has mirat de trobar alguna altra alternativa a la medicació?
Sí, he trobat precisament en una associació de la qual vaig participar, un psicòleg d'allà ens va ensenyar el mindfulness, que és un mètode psicològic basat en la meditació budista, diguem. I a mi em va anar molt bé, perquè vaig descobrir que realment els llibres deien que quan tenies això per la mà, en 8 setmanes et curaves, i bueno, curaves entre cometes, o se t'arreglava el tema i se'n va arreglar. Després he seguit amb altres històries, entre elles també em causava molt malestar la meva situació des del punt de vista eròtic o sexual, perquè jo he estat durant molts anys sent LGBTI sense reconèixer-ho, i aleshores també suposo que era un tema que també tenia amagat i que em corsecava. I bueno, en un moment donat també vaig trencar amb això, amb el corsecament, i vaig sortir de l'armari. I això també em va ajudar, sobretot al principi, a trobar-me més bé. Ara tinc problemes, evidentment, però és que aquestes coses no es curen d'un dia per l'altre, ni amb pastilletes, ni amb psicòlegs, ni amb res, ni amb les teràpies, diguem, no psicològiques estrictes, no medicinals, són molt lentes, clar. Jo ara estic en una autoteràpia, diguem, de tipus psicològic espiritual, no religiosa, jo sóc molt antireligiós, però sóc molt espiritual. I aleshores, doncs, bueno, es troben llibres sobre la Mònica Cavaller, l'Antoni Blai, que era un senyor de Barcelona, en català, que era molt interessant, que, bueno, m'han ensenyat moltes coses i estic seguint una mica aquest camí pel meu compte.
Així, si us pregunto si la malaltia es cura o si s'aprèn a conviure amb ella, què em diríeu?
S'aprèn a conviure amb ella i, verdaderament, jo faig una vida totalment normal, totalment normal. O que sí que hi ha unes com diria jo, i ho dic de cara a nanos i de cara a tothom, no? Però més aviat de cara als nanos, no? I a les escoles, de cara al bullying, que sàpiguen dir que no, el que no tenen que fer, que no han de fer. O sigui que no vull fumar, no vull provar aquesta substància, no vull que em donguis patades a l'espinilla, no vull que
menges el coco amb les teves idees, que això és important.
Exactament.
La gent s'aprèn uns als altres i de vegades no cal aprendre. Tu escoltes una opinió i ja n'hi ha prou. No cal que facis tot el que diuen els altres, això és molt important.
Exactament.
Tu sempre dius que vas aprendre a dir no.
Exactament.
Va ser fonamental per tu.
Sí.
Jo això sempre he sigut molt a la contra.
Sí.
Que em molesta que em marquin criteris. Si jo no estic d'acord amb una cosa, no perquè tothom ho faci, ho haig de fer jo també. Això és important. És important.
Vosaltres heu tingut, ara que parlaves de joves, de l'escola, vosaltres heu fet visites a escola,
sí, sí, sí.
I heu parlat de la vostra situació. I us heu trobat, segurament, amb alguna sorpresa?
No sorpresa, perquè ja vas preparat, però és molt dur. És molt dur veure com nanos...
tenen problemes i no els han manifestat.
I no els han manifestat, i allà els han manifestat, i, bueno, pareti que no comentaré res, però és molt dur. És molt dur. Hi ha nanos que ho passen molt malament. Nanos d'aquestes edats que ho estan passant francament malament. I s'han obert i hem plorat tots.
Jordi.
Sí, no, el mateix. En el meu cas, doncs, bueno, te sorprens de veure que hi ha molts nanos que són molt magos en aquest sentit. No, és solament, no només sobren molt, sinó que més... bueno, tenen criteris molt clars, no? Per exemple, el tema LGBTI, doncs, nanos de 14 a 15 anys que, bueno, plorant perquè ells, el seu avi li fotia bronca i més que mi abuelo me mataria si lo digo en casa, no? I se t'obren i penses, pobre tio, no? I quina putada, no? Que això s'hauria de corregir d'alguna manera, és a dir, s'hauria de tenir, sentir, escoltar més els nanos i escoltar els seus problemes autèntics, que això és un problema també en el tema de la depressió i de l'ansietat, que ajuda molt a la gent. No t'ho amaguis mai si tens un problema d'aquests. Explica-ho al teu professor, als teus pares o als teus companys.
I al tutor.
I al tutor.
Perquè va haver-hi un tutor que... hi havia un nano que, això ho recordaré sempre, que estava parlant igualment que jo, com si fos la meva vida que jo havia passat amb el meu pare. El renyava, es treia el cinturó, li fotia bufetades, li fotia de tot això. I amb el tema aquest, està a vegades el mestre i el tutor. O sigui que se'n van enterar tots.
Doncs és important que hi hagi aquesta comunicació, que hi hagi l'oportunitat de tenir aquell espai i aquella persona que t'escolta per poder manifestar, doncs, el que sents i com et trobes.
Se m'està posant la pell de gallina d'això, tu.
Jo comentava a l'inici de la secció que arran de la pandèmia sembla que es parla molt més de salut mental, o més obertament, o continua sent tabú.
No,
què
no,
diríeu?
No. Mira, no, tabú no. Se'n parla molt poc. Se'n parla... com et diria jo? És un anunci. És un anunci que queda molt bé segons a quins llocs i tal qual. I, per a de comptar... Què et diria jo? No ho sé, no ho sé ni comptabilitzar, però...
No, home, els col·legis, per exemple, hauria d'haver-hi més atenció a tot això. Ara hi ha atenció, sobretot, en col·legis privats, que consideren com una cosa que es paga a part i tot això. Però és que hauria d'haver una activitat permanent en totes les escoles.
No, però perdona que et talli, Jordi.
No, no.
Però et digo una cosa. Gent gran... no hi ha pisos, no hi ha
però no hi ha feina, no hi ha lloguers,
és que la situació de la vida en general és el que també afecta i pot provocar aquestes situacions en les persones, no?
Exactament, però és que són gent molt vulnerable, nanos, joves, tot això, o sigui, és que...
Ara que la gent jove, insisteixo, per el tema que s'hauria d'ensenyar, de començar a ensenyar ja des de l'escola a afrontar aquests problemes.
No, clar,
i si cal discutir sobre les dificultats de l'habitatge, doncs es discuteix, perquè no interessa de vegades aquestes coses,
clar,
són agudes, diguem.
És que és això, som xais, a fi de comptes,
no? Sí,
tots plegats.
Sí,
o sigui, és que hauria d'haver-hi classes on es parlés de la vida.
I de com afrontar.
De la vida.
Ara mateix tenim una escola que ens visita i us estan escoltant. Són alumnes de l'escola Pins del Vallès.
Ah, sí? De Pins.
De Pins del Vallès.
Del Pins del Vallès.
Ah, sí.
I avui, el Dia Mundial de la Salut Mental, doncs estem parlant amb dues persones que pateixen des de fa anys... depressió i ansietat, i precisament estan explicant-nos i compartint la seva experiència en aquestes visites que fèieu a les escoles. Però anem a un altre entorn que també és important, que és l'entorn més immediat.
Sí.
que teniu les persones que patiu depressió i ansietat, que és l'entorn familiar, l'entorn de les amistats. Com els afecta amb ells també tot això?
Aviam, afecta a les persones amb depressió, no depressió, però qualsevol persona que no pot caminar, que no pot cuidar-se per si mateixa, que tindrà un grau de depressió o tindrà un grau d'ansietat, aquest està fotut. Però el que el cuida... té ansietat i té depressió.
Clar, és que és això. Sí.
Mm-hmm. Perquè... els cuidadors, que també s'han de cuidar.
Sí, i
tant. Els cuidadors, mm-hmm, és que també s'han de cuidar.
Sí, bueno, sí.
Quan la pandèmia va haver-hi molt problema precisament dels sanitaris, problemes mentals, de salut mental, els sanitaris mateixos, perquè es cuidaven, estaven sobrecarregats de feina.
Aviam, és que hi ha una cosa molt, molt clara. El que ens fa funcionar a tots nosaltres, els que ens fa funcionar a tots nosaltres, és el cap. Això és així. I tot passa pel cap. O sigui que, si hi ha un problema, si jo ara amb aquest got em xafo un dit, em passa pel cap. I és que és així. I quan he fet aquesta cosa, per què ho he fet? Em fa mal? Per quin motiu?
Ens fem moltes preguntes, no?
Clar.
I el cap no para de funcionar.
I el cap no para de funcionar. No para mai. No para.
Uh-huh.
O sigui que és causa-efecte.
Sí. Jordi, sobre l'entorn, sobre la família, com els afecta als amics?
En el meu cas no hi ha hagut una relació directa. Bé, la meva família en gran part no han conegut el meu tema o no hi han donat importància o no l'han valorat com s'havia de valorar. Però jo també comprenc, perquè molts dels seus problemes jo tampoc els entenc. Això no hi ha hagut un diàleg, evidentment, això està claríssim. El meu entorn ja és diferent, perquè ja m'he envoltat un entorn que de gent que també patien coses com jo, amb les quals... El treball social és molt important per alleujar aquests problemes d'ansietat i de depressió. Tu projectes cap a l'ajuda als altres en una associació i val molt la pena. O sigui, és gran part de la teva curació passa per aquí, per fer un treball que vegis que val la pena, que hi ha altra gent que està fotuda com tu i que els pots alleujar. Això és...
Un últim missatge abans d'acabar, perquè estem ja en l'últim minut. 30 segons...
30 segons, pues 30 segons és que cadascú pensi que és molt valiós per si mateix i que no es deixi engatusar per ningú.
Mhm. Uh-huh.
Ah,
doncs, sí, ja és bé. Això. Donar-se importància a un mateix és molt important.
Estimar-se.
Estimar-se, l'autoestima, si mai ha de decaure. Perquè tinguem un problema greu, no, mai ha de decaure, perquè aleshores sí que estem condemnats nosaltres i el nostre entorn. No, hem de mantenir-nos amb el punt ben alt, per dir-ho així, molt ferms en les nostres creences, en les nostres possibilitats. Som persones amb unes possibilitats.
Us ho agraïm moltíssim, Jordi Casanovas, Ricard, no? Gràcies per la visita i per compartir amb nosaltres la vostra experiència. Salut i força.
Moltes gràcies, esteu al vostre servei.
Bon dia.
Vale.